RAC més 1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Intersexual,
que ha desenvolupat de manera natural característiques físiques sexuals pròpies tant dels homes com de les dones.
Al capítol d'avui coneixerem el testimoni de diverses persones intersexuals. Aquesta és la història de la Lola.
Crecí siendo una criatura normal, como cualquier otra. El conflicto llegó en la adolescencia. No menstruaba. Según los médicos, yo tenía un síndrome. Muy pocas personas sabía como yo. Aparentemente una mujer, pero sin ovarios, ni reglas, con cromosomas XY. Los protocolos eran rotundos. Estirpar gónadas, tomar hormonas y callar.
És un fragment del documental Se receta silencio, perquè a molts intersexuals se'ls recepta això, silenci. I per això és probable que no hàgiu sentit mai a parlar de la intersexualitat. Però i si us diem que els intersexuals són gairebé un 2% de la població? Es calcula que hi ha tants intersexuals com pels rojos.
I com que no se'n parla, hi ha persones que no ho descobreixen fins que són grans. El Jordi Suárez no ho va saber fins que no va fer els 51 anys.
Ara en Jordi té 53 anys, és mestre, pare, músic i també es defineix com una persona amb una condició intersexual. Va néixer amb uns genitals, com ell diu, diferents. Ara és membre també de l'associació Caleidos de divulgació sobre la intersexualitat. Jordi, benvingut a la Revolució Sexual i moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
Hola, molt de gust, bon dia i és un plaer i moltes gràcies per donar l'oportunitat de fer-nos visibles i donar aquesta veu.
Jordi, què vol dir ser intersexual? Explica-ho a algú que potser no ho ha escoltat mai a la vida.
Ser una persona que té alguna condició, m'agrada dir-ho així perquè les persones són moltes coses i de vegades no ens definim per un aspecte només. Per això jo dic que tenim unes condicions intersexuals. Vol dir que hem nascut d'una manera diferent que les altres en l'aspecte genital. Hi ha persones que neixen amb cromosomes XXY, que poden ser també unes diferències de les gònades internes o dels genitals, com dic. Per exemple, una noia que pot néixer una vulva, però té testicles interns. I això existeix i vol dir això, que és una condició de naixement.
A tu, Jordi, als 7 anys et van operar per primera vegada. Què és el que et passava? Per què et van operar? Tu dius que tenies uns genitals diferents.
Sí, jo vaig néixer amb un penis, una mica més petit del que seria la mitjana, per entendre'ns, però a sota no tenia res més, no tenia testicles, ni l'escrot, ni res. Llavors els metges li van dir a la meva mare que en principi no es preocupés, perquè molts bebès poden néixer amb aquesta condició així, o amb aquesta genètica, i que els testicles moltes vegades poden baixar quan un ja és més gran. Però en el meu cas van esperar, no passava absolutament res d'això, veien que tampoc creixia com calia, els meus nivells de testosterona eren molt baixos i als 7 anys van decidir obrir-me i per mirar què hi havia dintre. Em van donar el diagnòstic de que jo tenia una anorquídia congènita bilateral, és a dir, que no tenia cap mena de teixit testicular, ni testicles, ni restes de conductes seminals, ni res d'això. Això és oficialment el que es va posar. La meva sospita, i després d'investigar una mica i de poder parlar amb sexòlegs i tal, és que probablement hi hauria algun teixit que es va aprofitar per extirpar. El que passa que són operacions que no queden documentades i que això és bastant normal que passi en aquests casos, sobretot en aquella època. Estem parlant de fa, 40 i pico d'anys, no?
A tu, Jordi, això et provocava algun problema de salut? O saps si probablement t'hagués provocat algun problema de salut?
Sí, el tema de que et falti la testosterona, ets bebè i quan ja ets adolescent, provoca sobretot problemes hormonals seriosos, sobretot a nivell de creixement dels ossos. Recordo que de petit em feia moltes radiografies de la mà per veure lo del creixement. També la qüestió de l'estat d'ànim, de tot això, i sobretot el desenvolupament en general físic, no? La qüestió hormonal, la testosterona, el que fa és també que puguis créixer i et desenvolupis d'una manera més normal o que creixis el que tu tu et correspon. Si et falten aquestes hormones, sí que és un problema.
Ens explicaves, preparant aquesta entrevista, que va ser un procés, aquesta operació primera i aquestes consultes al metge quan eres petit, va ser un procés traumàtic, perquè tu veies que et miraven, que anaves molt al metge, que el teu germà, per exemple, tens un germà, no anava al metge, i que no t'explicaven res de què estava passant o què et passava, no?
Clar, per mi el pitjor de tot això és que ens veuen com a nens, perquè quan ets nen sembla que no has de saber, no? O no tens segons quins drets, i a més en un tema tan complicat com els genitals, no? I llavors tu ets conscient de que t'està passant alguna cosa, que has de fer unes analítiques. Jo fins i tot pensava que tots els nens del món anaven a l'hospital, l'únic que no coincidia a l'hora, no? Però que els nens de la meva classe, quan tenia jo 5 o 6 anys, jo em pensava que ells anaven a Sant Joan de Déu, l'únic que anaven a altres hores, o que era normal el que a mi m'estaven fent, no? I analítiques i això que deia, no? De moltes consultes. I això ho vius realment d'una manera, jo diria, com clandestina, que et fa molta vergonya. No entens res, t'estàs fent gran i veus que això continua, que no et curen, perquè moltes vegades et diuen que hem d'anar al metge quan estàs malalt, perquè així et curaran, però tu veus que en principi et trobes bé, però que et passa alguna cosa. Fins que arriba un dia que et diuen que t'has de punxar o el dia de l'operació sí que ho tinc com molt present, no? D'una cosa molt freda, molt traumàtica, a part del que suposa tenir unes cicatrius en les parts, no? Més així que et fa molta vergonya ensenyar o fer segons quines coses, i jo sí que reconec que tinc com un trauma, no? En aquest sentit, d'oblidar segons quines coses, ja les he oblidat, no? Però de passar moltes vergonyes i moltes coses que no he pogut fer, no? Per aquestes coses.
Et van quedar aquestes cicatrius, però tu quan et vas despertar ens comentaves que no sabies què havia passat i que realment els teus genitals eren igual. Tu no saps ben bé què et van fer, no?
Exactament. No sé què em van fer ni en aquell moment ni ho sé ara. És a dir, moltes vegades es fan operacions d'aquestes delicades a bebès intersex i no queda documentat. O es pot dir això, un diagnòstic per deixar tranquils els pares, però ja està, no hi ha cap possibilitat de que jo pugui saber si, per exemple, jo tenia uns testicles més o menys formats o malament formats, o tenia ovaris, o tenia testes o alguna altra mena de teixit que em van extirpar. Això és molt difícil, jo no ho puc saber. El meu cirurgià és mort, jo puc agafar la informació que van escriure, però la que no queda documentada és molt difícil saber-ho, no?
Tu recordes molt aquesta operació de quan tenies 7 anys, però t'han operat més vegades. Ens deies que als 13 anys, per exemple, sí, et van posar unes pròtesis testiculars.
Bueno, em van posar una pròtesi testicular, perquè això també va ser com un petit trauma, perquè no hi cabien dues. És com una xapuza, no? Jo vaig notar el meu cos com havien posat una pròtesi perquè l'altra no hi cabia. Jo no tenia un escrot com per poder incloure dos testicles. El meu sentiment era que no m'havien explicat tampoc per què. Si jo havia d'aparentar, i ho dic així perquè és una qüestió estètica, és només d'una aparença, havia d'aparentar un home i els homes han de tenir el seu penis i dos testicles. En el meu cas va ser un penis i un testicle i més endavant em van posar l'altre. Però d'entrada no feia cap falta. És a dir, jo ja no podia tenir fills, jo ja no tenia testicles i era una qüestió purament estètica. La qüestió del binarisme, no? D'una societat que has de ser així, perquè els homes són així, això era molt vigent, però encara també, no? Uh-huh. I jo ho recordo així, de fet, com que t'han fet pues, una altra cicatriu més, una altra cosa que potser no feia falta.
No calia.
Que jo ja està, no calia.
Preparant aquest capítol, hem parlat amb la doctora Montse Amat, pediatra endocrí de Sant Joan de Déu, que forma part del grup multidisciplinar de desenvolupament sexual diferent. Ella ens ha explicat que, efectivament, abans es feien operacions com la que tu ens has explicat perquè el genital sigui com se suposa socialment que han de ser els d'un home o com han de ser els d'una dona, y que en los últimos años aquel protocolo ha cambiado.
Bueno, es cierto que antes este tema, ¿no?, era un tema que las familias, ¿no?, también tendían un poco a querer una solución rápida, ¿no? De normalizar, entre comillas, estos genitales, ¿no? Y ocultar muchas veces, ¿no? Al entorno la situación, ocultar incluso al niño la situación para, entre comillas, que sufriese lo menos posible, bueno, por el entorno social que tenemos, ¿no? O que había también en ese momento. Pero bueno, esto es cierto que ha cambiado y la tendencia es a no hacer estas cirugías precoces. Aunque, como os digo, hay bastante controversia, pero porque no hay documentos de consenso por falta de evidencia científica, ¿no? No sabemos la repercusión que puede haber psicológica si estas intervenciones no se hacen de forma precoz, pero lo que está claro es que son cirugías que son irreversibles y que si se hacen de forma precoz, la persona no puede participar en nada. Pues hay organizaciones como la ONU que sí que se han manifestado a este respecto, ¿no? Y consideran que este tipo de cirugías precoces para intentar normalizar, entre comillas, los genitales, suponen una violación de los derechos humanos, ¿no? Del derecho a la integridad física.
La doctora també explica que les úniques cirurgies que avui dia es fan o que s'haurien de fer són les que tenen un objectiu mèdic i no estètic, i que abans sí que es feia això que ella ens ha dit de normalitzar els genitals.
Si hay una obstrucción en la vía urinaria o un problema urinario que pueda predisponer a que pueda haber infecciones, pues habrá que abordar este problema, ¿no? O si claramente las gónadas no funcionan y además no se han formado unos testículos ni unos ovarios y un riesgo de malignización, pues estas gónadas habrá que quitarlas. Pero todo el manejo que se hacía antes, es cierto que se quitaban gónadas bien formadas, ¿no? De forma precoz, el manejo es muchísimo más conservador y se espera hasta la adolescencia. Por lo menos.
Què et semblen, Jordi, aquests canvis que ens ha explicat en el protocol? Perquè suposo que des de l'associació Caleidos o des de l'activisme el que busqueu també és això, que no hi hagi més nens que passin per el que vas passar tu.
A mi em sembla molt bé el que ha dit la doctora. Una cosa molt important és adaptar a cada cas. Cada persona és una intersexualitat diferent, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot del respecte. Jo afegiria també amb els tractes metges del respecte al menor, no? De com es fan les consultes, com es fan les revisions, si cal despullar-te i que et toquin tres doctors o si potser no fa falta, només que preguntant als pares ja tenim la informació suficient i detalls així. Evidentment que això de les operacions doncs ha d'anar canviant mica en mica.
Tu no només et van operar, sinó que a més et van donar hormones des de ben petit, ens comentaves. Et van donar hormones perquè se suposava que havies de tenir un cos normatiu com el d'un home, no? Amb pèl i és així, no, Jordi?
Sí, a partir dels 11 anys em van començar a mi a punxar testosterona. Al faltar aquesta hormona, bueno, van considerar que s'havia de fer així i suposo que també la por de no créixer o la por de no formar-me, no només la qüestió de sexual, de líbido o de pèls i coses així secundàries, sinó altres coses que afectaven també a la salut. Jo crec que en el meu cas van fer bé i amb això no tinc el sentiment de que es va fer malament. El que sí que hi ha casos que sí que conec a gent, doncs això, que l'han deixat estèril per extirpar les gonades que estaven totalment sanes, no? Perquè era una dona i li han tret els testicles i havia de ser una dona. Hi ha coses així que jo en aquest sentit he tingut com més sort.
Tu has tingut mai dubtes, has dubtat de la teva identitat de gènere? És a dir, t'has sentit mai fora de lloc en un cos d'home?
A l'adolescència vaig tenir com una crisi, fixa't tu, i sí que vaig pensar una temporada que a mi no em podien agradar les dones, em sentia molt malament a mi mateix perquè m'agradaven les dones i que no podia ser això, perquè jo no era un home, no? Jo no era un home complet. Jo em sentia com molt malament i com mig obligat a que m'havien d'agradar els homes, tot i que no sentia jo res, per dir-ho d'alguna manera, però ho vaig patir una temporada amb aquests sentiments, no? De dir, com pot ser que m'agradin les dones si jo no sóc un home, no? Uh-huh. El que em sembla molt important és dir que les persones que tenen condicions intersexuals no és una orientació sexual. Podem ser heteros, podem ser gais, podem ser lesbianes i el que calgui. És una cosa totalment independent, genètica i de naixement.
Un cop passada aquesta etapa de l'adolescència, aquestes crisis, tu pots dir que has tingut una sexualitat sana i plaent o creus que la condició d'intersexualitat t'ha afectat a la teva vida sexual?
A mi m'ha afectat molt, és a dir, jo m'estic tractant encara amb sexòlegs i estic intentant mirar-me amb estima i estimar les meves cicatrius. I això no és fàcil. Quan tu has viscut amb trauma la teva sexualitat, quan a l'adolescència i més endavant t'agradava alguna noia i no eres capaç de dir res, o al revés, quan a tu et deien que tu agradaves i tu et mories per tenir una relació, fugir o desitjar que et digués que no, perquè no sabies com enfrontar aquella por, doncs això és bastant traumàtic i això no es passa de la nit al dia, sinó que és tot un procés llarg d'acceptació i per mi moltes relacions han sigut com de patiment i no pas de gaudi o de goig, no? Que ha de ser el sexe. Jo això no l'he viscut.
Tu ara tens una parella dona amb qui sí que has tingut una relació estable, sí. I una sexualitat positiva, no?, després.
Sí. Bueno, i a partir dels 24 vaig trobar una dona i em vaig casar, vaig tenir els meus 3 fills adoptats amb la Montse, que va ser la dona, per dir-ho així, que he estat més anys, i al començament va ser molt dur a nivell de relacions i això, però mica en mica vas agafant la confiança, vam estar molts anys junts i ara tinc una altra parella, em vaig divorciar i això, però ara tinc una altra parella i sí, ara és un aprenentatge que vas fent i anem gaudint del sexe. Clar, tinc 53 anys, vull dir que això ha sigut un procés com molt llarg i encara hi ha coses que et surten, no?, d'aquest passat que intentes que no se te'n vagi el cap, per dir-ho d'alguna manera, als records més negatius.
Tu, Jordi, tens sí, 53 sí. anys i fa només 2 anys que et vas adonar que no estaves sol, que el que tu t'havia passat li havia passat a molta gent i ho vas saber veient la tele.
Sí, això va ser molt fort. Veient el programa Tabús de TV3, que parlaven precisament del món LGTBI. I, bueno, hi vaig veure els testimonis, no?, d'una persona gay, d'una lesbiana, una altra persona bisexual, que explicaven les seves experiències. I l'última va ser la Yolanda Melero, que explicava pues, que ella era intersexual. I ho va explicar super tranquil·la, superbé. I jo diria, però què estàs dient? A la tele, al davant de tanta gent, parlant d'aquesta manera, de com jo m'estava veient identificat en tot el que deia.
La història meua va començar un any i mig després de que jo vaig néixer. Jo anava a una escoleta i a l'escoleta la cuidadora pues, va dir als meus pares com que els meus genitals pues, eren diferents o n'hi havia alguna cosa que li cridava l'atenció. I és el que feien proves i tal, i vam veure que o sigui, els cromosomes no eren XX, sinó que eren XY. I que tenia, en lloc de tindre ovaris, tenia testicles. Em van llevar els testicles perquè diuen que podia tindre càncer, no sé quina història, i es van llevar en 2 anys. Jo l'únic que sabia, fins als 20 anys pràcticament, l'únic que sabia és que m'havien operat una volta, en principi, pensava, d'ahir baix, i ja està, que no tenia la regla, que no tenia el període, que no podia tindre fills, i després que no tenia vagina o que no tenia una vagina a desenvolupar. Això és l'únic que jo sabia. I clar, el que va passar una volta, ja quan jo ja tenia pues, 20, 21 anys, li diu el metge a l'infermera, ¿puedes traerme la història de síndrome de Morris? I jo dic, ostres, un nom! I aleshores ficava tot això que era XY, que tenia testículos... O sigui, jo ho vaig veure com una cosa com a molta... No sé, em va arribar com a molta monstruositat, ahí, com a, mare meva, uau! I jo vaig pensar en aquest moment, buah, això no li diré a ningú.
Això no li diré a ningú, igual que tu, Jordi, que no n'havies parlat fins llavors. Què vas fer després d'escoltar el testimoni de la Yolanda TV3?
Vaig acabar el programa plorant, com una magdalena, i vaig agafar l'ordinador i la vaig trobar aquella mateixa nit per internet i li vaig enviar un missatge dient-li que jo havia sentit el que ella deia, que em sentia totalment identificat i que em semblava que jo era una persona intersex. I sí, sí, i des de llavors, bueno, ens hem fet amics i ve a Barcelona, ara demà la veuré. I molt bé, em va donar consells i em va anar explicant, no?, també la importància de poder ser visible, d'explicar-ho, no? Això que estem fent fent ara, sembla una cosa fàcil, però quan has viscut una situació així dura, més traumàtica, has de fer una superació bastant forta per poder explicar-ho i que no et faci vergonya que la gent que et coneix pugui saber segons què. I això trobo que és un gran valor, no? De trobar gent que t'ha donat una empenta a poder connectar amb la teva identitat d'una manera honesta i d'una manera molt positiva, no? Dèiem de transformar en llum una qüestió que tu has viscut molt fosca, no? La meva idea seria poder ajudar molts pares, no? que tenen nens que han nascut bebès intersex, doncs que els seus pares puguin viure-ho amb normalitat, sense por, i donar el missatge de que ja n'és així, que això existeix, però que podem ser pares, que podem ser feliços, i ja està, i és una diversitat més, no?
Has pensat que aquest capítol de la revolució sexual amb el teu testimoni pot fer el mateix efecte que va fent tu aquell tabús de TV3 i que el teu testimoni pot ajudar a molta gent que ens estigui escoltant ara mateix, tot això que estàs explicant?
Sí, ho he pensat i seria per mi, com si em toqués la loteria. I que són coses que fan molta vergonya si no tens a ningú al costat i a ningú que pugui dir-ho. Espero que sí, que algú pugui trucar.
En aquest capítol hem parlat amb dues activistes intersex més. Són dues dones, la Laura Vila-Kremer i la Mer Gómez, que formen el col·lectiu IDE Intersex i que expliquen que a elles el diagnòstic els va arribar quan eren adolescents.
Jo no em desenvolupava com m'havia de desenvolupar, com se suposa, no? Com a mi m'havien explicat els llibres de text que m'hauria d'estar desenvolupant, no? Com la resta de nenes de la meva classe. I quan això no va succeir, ens va fer pensar a mons pares i a mi que calia anar al metge.
Se daba por hecho que yo a cierta edad menstruase. Por lo tanto, como no menstruaba, fui al ginecólogo y en ese caso fue cuando me dijeron que yo no tenía en este caso unos ovarios que fuesen a producir que menstruara, ¿no?
La Laura i la Mer també es van veure obligades a portar el seu diagnòstic en secret, perquè d'això no se'n parlava. Ara protagonitzen el documental Se receta silencio, que dirigeixen Aitor Aguirre i Miquel Missé, i que parla precisament d'aquest silenci que ha estigmatitzat tant les persones intersexuals i que, com ens han explicat, moltes vegades és encara pitjor que el propi diagnòstic.
El que més em va marcar és aquesta frase de això és millor que no surti d'aquí, no? Clar, no interessava que sortís d'allà i jo no acabava d'entendre molt bé per què. Després, evidentment, ho he anat entenent. I jo crec que això segurament va ser el que més va marcar la meva experiència, aquesta recepta de silenci.
Como dentro de esos protocolos iba implícito el silencio y el tabú, pues por supuesto no nos conocíamos entre nosotras, ¿no? No habíamos compartido experiencias, no habíamos tenido la oportunidad de ponernos cara ni de hablar. Claro, al final esto lleva al que no nos podamos conectar, ¿no? Entre nosotras, a que no nos podamos aliar.
De fet, totes dues coincideixen amb aquesta necessitat de trobar-se, perquè hi ha tanta diversitat sexual com persones, tal com explica la Laura.
No hi ha ningú 100% mascle ni 100% femella. El que passa és que segurament a molta gent endosex, a gent que no és intersex i que no ha passat per aquest diagnòstic, no li han fet un cariotip, no? No saben, normalment no es pregunta quins cromosomes sexuals tens o quina mida de clítoris tens, perquè, no sé, potser si passes d'uns centímetres concrets, algú voldria catalogar-te com a intersex, no? O quin nivell d'andrògens tens o quin nivell d'estrògens, no? Això són preguntes que la majoria de persones no es fan i que en el cas de les persones intersex sí que es fan perquè criden més l'atenció que d'altres, no? Però de diversitat sexual, en realitat, va molt més enllà.
Aquest silenci de què parlaven la Laura i la Mer, aquest fet de no parlar-ne, Jordi, suposo que fa que et trobis completament sol.
Exacte, sí. I a més que ho vius com una vergonya, perquè tu quan et diuen això és perquè has fet alguna cosa malament. A veure, quan tu has trencat alguna cosa a casa teva, el primer que diuen, això no li diguis, i la sensació que tens és que tu ets dolent o tu ets una cosa estranya o tu ets una cosa dolenta. No sé, jo tenia aquella sensació, no?, de petit. I mica en mica, pues, dir, no, jo tinc les meves coses positives, jo sóc una persona que ha nascut amb uns genitals diferents, però jo tinc les meves potencialitats i ja està, i sóc així. I a més, sóc així per això també. De vegades les dificultats ens fan ser com som, no? Som així i sense cap vergonya, amb orgull. Per això celebrem el Dia de l'Orgull, també.
Hem parlat amb Jordi Suárez, membre de l'associació Caleidos de divulgació de la intersexualitat. Jordi, gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
I gràcies per compartir la teva història amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Una abraçada i a seguir amb el programa. Està superbé.
Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.
I avui, per acabar, us proposem un llibre, una novel·la que explica precisament la història d'una persona amb trets intersexuals. Parlem de Middlesex, de Jeffrey Eugenides, una obra editada en català per Empúries, publicada l'any 2002 i guanyadora d'un premi Pulitzer.
Tothom pensa que la Calíope és una nena, però ella viu atrapada en una dualitat. El seu cos no és com el de la resta de companyes, els seus genitals són diferents.
Amb l'arribada de la pubertat, tot es fa més evident i quan és adolescent l'operen. Quan comença a viure com un home, necessita saber quin és l'origen de la mutació genètica que pateix i, per fer-ho, investiga la intensa i dramàtica història de la seva família.
Middlesex ha estat qualificada com una de les grans novel·les americanes. I amb aquesta proposta us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
RAC més 1 i Sexy Dream Punes us han ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i Àlex Arbiol al control tècnic.